Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Primer Dakar i arribar i moldre. Les xifres de Sergi Giral evidencien el gran paper que el copilot sabadellenc ha fet en aquest ral·li. Segurament el de més prestigi, el més conegut d'arreu del món. Fent parella amb el Xevi Pinya, van guanyar una de cada tres etapes disputades. 4 de 12, 6è a la general i podi a la seva categoria amb una tercera plaça. De tornada aquí a Sabadell, dies després d'aquesta aventura a l'Aràbia Saudita, Giral ens visita avui aquí als estudis de Ràdio Sabadell per explicar-nos les seves vivències en aquesta estrena, el Dakar Clàssic.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui, mai millor dit, arrenquem amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Garbiñe Muguruza ha passat ronda a l'Obert d'Austràlia superant en dos sets la francesa Clara Burel. Davidovic ha superat també l'australià Bolt. També avui Bautista ha guanyat l'italià Travaglia en quatre sets. Andújar al bosni Zumur, mentre Carballés i Albert Ramos han quedat eliminats. Una nova bona notícia de futbol femení. La futbolista formada al Sabadell, Alexia Putellas, ha estat proclamada la millor jugadora de l'últim any, segons la FIFA, recollint el premi de Best. Se suma, com sabeu, entre d'altres guardons, a la pilota d'or. El Barcelona femení, per cert, ha cedit Andrea Falcón al Levante. La futbolista canària s'ha recuperat fa poc d'una lesió de gravetat. Avui ha mort als 88 anys Paco Gento, una autèntica llegenda del Real Madrid, equip amb el qual va guanyar 6 Copes d'Europa. A primera divisió, avui l'Espanyol visita a les 9 al Cádiz en partit de la jornada 21. També juga avui, abans, això sí, a les 8, el Betis a l'Alavés. El 26 de març, la selecció espanyola de futbol masculí tornarà a Catalunya per primer cop en 18 anys. Espanya-Albània a l'RCD Stadium. També tornarà a La Corunya, 13 anys després, per disputar 3 dies més tard, el dia 29, el partit contra Islàndia a Riazor. I per últim, Copa Àfrica, avui a les 5, Malawi, Senegal i Zimbabwe, Guinea. I a les 8, Gabon, Marroc i Ghana, Comores. Ahir va haver un doble empat a 1, Burkina Faso 1, Etiòpia 1 i Cap Verd 1, l'anfitrió Camerún 1. Tot això fora de casa, i aquí què?
Què es comenta a la recepció?
Sergi Giral, valorant el Dakar Clàssic que ha fet, el seu primer. A més, Facu García i el seu retorn als entrenaments. De fet, serà d'aquí una estona perquè encara s'entrena al centre d'esports a hores d'ara, al CAR de Sant Cugat. L'assistència de públic a la nova Creu Alta, la segona catalana. El Quim Barberà, un benjamí a la divisió d'honor de tenis taula i futbol sala.
L'actualitat de la primera ref.
Avui hi ha partit a les 5, Villarreal B Castellón. Si guanya l'equip de l'exarlequinat Miguel Álvarez, se situarà líder, traient-li la plaça al pròxim rival del Sabadell, l'Albacete. La Balona ha presentat el projecte pel seu nou estadi, a la línia de la Concepción. Lucan Murcia anunciant l'arribada de Fullana, procedent del Nàstic de Tarragona. Juan Serrano presentat a l'Algeciras. O el Linares Deportivo incorporant Admonio, fins ara defensa de Lucan.
De quin partit no estarem pendents?
El Xamal contra el Sad, Lliga del Qatar. Partit que comença quan passin 20 minuts de les dues.
I a les xarxes socials.
Les fotos Remember Total del Sergi Garcés, del cap d'antena d'aquesta casa i narrador del Sabadell en joc, el Clariano d'Ontinyent i el Narcís Sala a Sant Andreu, per recordar d'aquesta manera que aquesta setmana compleix 20 anys aquí a Ràdio Sabadell. Les podeu trobar i el podeu felicitar, si voleu, a les seves stories d'Instagram.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos entrenadors, Santi Fernández i Manel Delgado, els dos del món del futbol.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Som-hi, entrem en matèria. Sergi Giral està de tornada ja aquí a la ciutat tot just 4 dies després de fer realitat el seu somni creuant la línia d'arribada del Dakar Clàssic a l'Aràbia Saudita, Jeddah. El copilot sabadellenc, com us hem anat explicant aquí gairebé dia a dia a l'Hotel Suís, va guanyar 4 de les 12 etapes del raid més famós del món, sent també 6è a la general, a la classificació general, i 3er de la seva categoria de la H1. Un podi, per cert, que va ser agònic i que no es va decidir fins a l'últim tram de regularitat. Giral i el seu pilot, el Xevi Pitña, van quedar empatats amb els seus principals rivals, però es van veure beneficiats per l'antiguitat del cotxe, ja que el seu Toyota Land Cruiser tenia 3 anys més de vida. En definitiva, la cirereta, una experiència brutal que ens ha explicat el mateix Sergi Giralt aquí a Ràdio Sabadell en aquesta entrevista amb el Pau Vituri.
Sergi Giralt, què tal? Com estàs? Ben vingut aquí a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies, com sempre, molt agraït de venir aquí.
No sé si dic en un núvol, si comences a baixar del núvol, si t'han despertat del somni, si segueixes somiant o què?
Aviam, sí, realment, hi ha vegades que m'haig de punxar, no?, per saber, per dir, hòstia, el que he arribat a fer allà a Aràbia, aquest somni de poder anar al Dakar, que era una cosa que tenia pendenta des de petit, mai hagués imaginat poder fer-ho, i ho he fet, l'hem acabat, he anat bé, i agrair a la gent que m'ha deixat tenir aquesta oportunitat de fer-lo, no? Estic molt content.
De seguida entro en tot l'aspecte competitiu, si li volem dir així, però deixem preguntar-te també si ha estat la millor experiència que has tingut fins al moment, per tot, per la preparació, pels nervis d'allò del moment que t'ho comuniquen, per... fins i tot el que ens vas explicar, el fet de dir, ostres, és que aquest Nadal no m'he pogut relacionar amb ningú, has estat 2 setmanes a l'Aràbia, ha estat la millor experiència?
Sí, totalment, a nivell de motorsport i a nivell humana jo crec que també ha sigut de les millors experiències que he tingut en la meva vida, no? Poder fer això és molt gran, des del mes de març que em van avisar, tot l'any de preparació, tant físicament, de logística, d'assistència, també mentalment, perquè sabia que era una prova dura, i sí, la veritat ha sigut una preparació molt intensa i un somni complert.
Després de 2 setmanes, què és el que més t'ha sorprès de la infraestructura de tot un Dakar?
És una organització 10, són immensos, tant els comissaris com els caps, els directius, els oficials, tots estaven molt ben preparats, sabien perfectament el que anaven a fer allà. Una logística de més de 15 helicòpters, no sé quants autocars, vull dir, són sense, o que són pilots i copilots, són més de 3.500 persones, vull dir, imagina't com mouen, i muntar això en un país com Aràbia, que no ha de ser gens fàcil, pues, jo penso que ha sigut una organització de 10.
És que al final també heu hagut de fer un Dakar entre amenaces terroristes.
Sí, la veritat és que per allà tots els bivacs s'anava dient, no?, de que, bueno, de fet van haver-hi dos atemptats que sí que ens van confirmar, i un tercer que també estava al caure, i es va sentir per allà el bivac, que igual el suspenien després del 60% de les proves que portaven, però la veritat que el cap del Dakar, en David Castellà, ens va tranquil·litzar molt, va dir que cap problema, que el aniríem fent cada dia i que no patíssim perquè la seguretat nostra estava coberta.
Suposo que també ha estat una experiència molt enriquidora a l'hora de compartir raid, de compartir pista, de compartir dunes amb pilots mítics. A través de l'Eli, que la tenim també per aquí avui, doncs, ja ens feia arribar, per exemple, doncs això, que havies pogut compartir uns moments amb el Nasser Al-Attiyah, per exemple, sí, el campió en cotxe, sí. amb el Jackie X, tota una llegenda.
Sí, veure aquests monstres, no?, que per mi quan era petit eren llegendes. Jackie X, pilot de Ferrari, havia corregut amb un Juic en Ferrari, era un tio que ha fet Dakars, allà tenia un parell de cotxes seus amb gent que els portaven, una persona molt humana, vaig poder parlar amb ell una bona estona, tant amb ell com amb la seva senyora, i ostres, va ser molt una experiència molt bonica, no? I el Nasser, que diu el Nasser, tothom li té una mica de ràbia a vegades, però per mi és el número 1 dient, sobre les dunes i dins els bivacs, perquè és una persona molt propera. Pots acostar-te, ell mateix et diu, vols fer-te una foto. L'últim dia vam compartir carretera, l'enllaç fins al primer tram, ens passa pel costat, es para, pita i ens fa un xapó. És molt d'agrair, no? Es va entrar que també anàvem primer, es va venir, ens va donar la mà. Hòstia, això, hi ha molts pilots aquí, no cal dir aquí nacional, que ni acostar-se, no?, en aquest sentit. Vull dir que és molt, molt d'agrair quan et passa això.
I ara, ara sí, entrant en aquest aspecte competitiu, abans de començar aquesta entrevista comentàvem, no? Ja té nassos que després de 14 dies, de dues setmanes de competició, de 12 etapes, millor dit, de 6.000 i pico quilòmetres, s'hagi de decidir el podi de la teva categoria, de la categoria ACU, a l'últim tram.
L'últim tram, sí, sí, va ser el penúltim dia, estàvem sisens, vam fallar una miqueta amb el tram que hi havia llarg de navegació amb graus, i ens va fer baixar dues places a la vuitena posició i quarts de la classe, no? A quatre de punts del tercer. Jo aquella nit vaig conscienciar-me amb el Xavi i dir, Xavi, això es podem, perquè som especialistes en regularitat, l'últim dia era tot de regularitat, i hem d'anar-hi, hem d'anar a totes i intentar-ho fer-ho bé, no? Ens vam llevar bé, vam descansar, vam l'enllaç cap al primer tram, vam anar molt concentrats i vam fer un tram de 50 quilòmetres molt bé, però els que ens tenien 4 punts ho havien fet millor, van quedar primers, uns altres segons, a un puntet, no? I arribava l'últim tram de 25 quilòmetres i allà havien de decidir, s'havia decidit tot, però era un tram sobre els papers, era un tram molt complicat perquè veia molts canvis de direcció, moltes vinyetes, i vaig dir, Xavi, va, aquí ens ho juguem tot, ho hem de donar tot, no? I de fet aquí li vam treure 7 punts en aquest tram, i va ser a més un final complicat perquè vam enganxar una tormenta de sorra, compartíem l'arribada amb els de velocitat, hi havia molta pols, molt vent, i l'últim quilòmetre va ser bastant dur, no? I vam arribar empatats, i el primer que vaig agafar jo va ser el reglament, perquè el portava imprès, i vaig intentar llegir què és el que passava quan s'acabava empatant, no? I va decidir, doncs, l'edat del vehicle. El nostre vehicle era més antic, i va decidir que nosaltres quedéssim tercers a sobre dels altres.
Que... té nassos, eh?
Té nassos, després de 6.800 quilòmetres i 12 dies, 33 trams, més tots els de navegació, que acabin dos cotxes empatats a punts, eh? Vull dir, és complexa.
Per tant, suposo que molt agraïts també al Toyota, que aquest Toyota Land Cruiser, que no sé com s'ha comportat.
Fantàsticament bé, no he tingut cap problema. Ha sigut un cotxe molt fiable, tant amb dunes com amb terrenys tous. Vam fer moltes pistes per dintre de rius secs, que en diuen guadis, allà. Estan plens de sorra, amb moltes possibilitats de quedar-te clavat. Hi havia molts cotxes clavats per allà. I el Toyota va anar de meravella, el meu pilot també, la veritat que va conduir molt bé. D'aquí un 10 pel Xavi, perquè va tenir molta feina i la va solucionar molt, molt, molt bé.
I a més, tornes amb 4 victòries d'etapa, una de cada 3. No sé si allò... és que és un debut somiat.
Debut somiat, som els que més d'etapes vam guanyar, vam començar líders, potser vam començar una miqueta massa forts. Vam dir líders, 4 etapes, hem guanyat 13 trams, si no calculo malament. Vull dir que més bé, debutant amb un Dakar, amb dunes, que jo no havia tastat mai una duna, i amb navegació, i molta navegació perquè era molt complicada. El roadbook estava molt ben fet, estava molt ben medit, però la navegació era molt complicada, amb molts terrenys diversos, molts colors, pedres, sorra, dunes, molt fàcil perdre's, vull dir, més un despiste vam tenir, vull dir, en aquest moment no estàs on estem ara, que no ho sé, vull dir que jo penso que té molt mèrit el que hem fet.
Segurament no ha estat el més el que abundava més el menú del Dakar, però no sé com ha estat el fet d'allò de navegar, de fer mitges a les dunes, perquè imagino que ha d'impressionar molt, i en aquell moment has d'estar concentrat al 200%.
Sí, sí, has d'estar molt concentrat, t'ho imagina't, en la línia de sortida d'un tram, amb les dues banderetes, i miraves per les dues bandes i no veies el final, no? Vull dir que, i la pròxima vinyeta, si la teníem a 2,5 km o 3, i havies de navegar per graus, doncs imagina't, no? Perquè aquests tramos eren complicats. Quan t'acostaves als 200 metres de canvi de vinyeta, et sortia una fletxeta en el tripi que t'orientava si anaves bé per aixafar aquell waypoint, perquè l'havíem d'aixafar, no? Era un waypoint que no es veia, però estava allà i l'havies de passar per sobre, i després et donaven ok i en canvi un canvi de vinyeta amb un altre grau, no? Vull dir que va ser una feina molt complicada, amb uns platós que tenien, pues, infinitat de quilòmetres per banda sense res, no?
El més dur del Dakar, ara que ho has tastat, o... o amb què et quedes?
Aviam, el Dakar és molt dur. Dur, però jo hi anava molt ben preparat, tant físicament com mentalment. jo ja hagués continuat una setmana més, no? Perquè cada dia milloràvem, vam arribar a 21 nens, i cada dia anàvem pujant, vull dir que si hagués donat una setmaneta més igual haguéssim parlat de podi, no? Perquè a mi quan més dur també més m'agrada, no? Perquè si t'equivoques jo necessito etapes que siguin complicades per poder recuperar, perquè el que és més fàcil tothom ho fa bé, no? I amb això som molt forts, sempre hem sigut forts. Jo, bàsicament, quan arriba les nits, quan arriba que la gent està cansada, és quan sempre nosaltres ataquem, no? I, pues sí, el DAC és, tal com diuen, és la prova més dura del món, en velocitat, per suposat, perquè aquests tasten molt més la duna que no pas nosaltres, i anar sempre a fondo amb 300-400 quilòmetres, si no ets un equip privat ho passes malament. A més, ha sigut un Dakar molt fred, han passat molt fred, molta humitat, i veies a patir molt els moteros i tota la gent que dorm en tenda de campanya. No? Realment ha sigut un Dakar de contrastos, perquè va nevar i tot un dia, quan nosaltres no ho vam veure, però va nevar. I podies passar d'un dia d'en Bufanda i en Odak a l'endemà a fer 800 quilòmetres i acabar amb Bermudes. No? Molt contrast amb aquestes... amb això.
Déu-n'hi-do. I per acabar, Sergi, la pregunta del milió. Repetim o què?
No ho sé, la veritat. Jo ja m'ho he fet, estic molt satisfet i ja la il·lusió de la meva vida a nivell del motorsport era fer un Dakar. Sí que fer el Monte Carlo també hi havia una meta, però clar, després d'haver fet un Dakar, el Monte Carlo és un juguet, no? Si hi ha l'oportunitat de tornar-hi, per suposar que m'agradaria tornar-hi, perquè penso que podem millorar aquest resultat que hem fet. Sí que ja hem arribat a alguna proposta de fer alguna prova mundial i fer un Dakar, un altre Dakar amb equips de fora, però s'ha de valorar. Primer hem de parlar ja amb el Xavi quines intencions té, i per suposat primer a mi m'agradaria continuar amb el Xavi si és que hi ha la possibilitat. Tampoc ho sé perquè no n'hem parlat, no? Bé, ara venen 2 mesos, 3 mesos de relax, de descans, i després sí que s'ha de començar a preparar si és que realment es vol fer, perquè és una prova que requereix molta preparació en tots els sentits.
Tot just allò, creuat l'Equador del mes de gener, acabes sí. d'aterrar de l'Aràbia Saudita, tindràs temps i dies i setmanes per rumiar, però vaja, que aquesta experiència, a més avui aquí amb el trofeu, no, vaja, no, i la medalla, que no me la deixo, doncs no te la treu ningú. No. Sergi Giralt, gràcies per haver-nos acompanyat aquí a Ràdio Sabadell, gairebé aterrat de l'Aràbia Saudita, com diria aquell.
No, jo us vull agrair a vosaltres, perquè sempre m'esteu seguint, i quan estàs tan lluny i veus que tens gent de casa que t'està seguint, doncs la veritat és que és molt d'agrair, i passar moments de molta tensió i emoció, perquè veies que molta gent t'apretava, et seguien. Gràcies a l'Eli hem sortit molt per les televisions i els medis, tant com vosaltres a la ràdio i els diaris, i això, ostres, et va frisant, no? Veus que, ostres, estàs lluny però estàs a la vora, perquè tens tota la gent que t'està empenyent, no? I és molt d'agrair, i us agraeixo molt el vostre seguiment.
Doncs agrair també a l'Eli Carnicer, que ha estat cada dia doncs, un excel·lent cap de premsa, de l'aventura del Sergi Giralt. Sergi, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Minuts clavats per sobre del punt de la una. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Déu-n'hi-do el punt retro que has tingut avui o ahir a les xarxes socials amb les fotografies teves. Crec reconèixer el Clarian en una d'elles, i l'altra diria que és el Narcís Sala.
Narcís Sala, sí senyor.
20 anys, aquí a Ràdio Sabadell.
20 anys divendres, és el dia. Havia de ser el dia de l'Albacete, ja gairebé ho havia preparat tot, però...
Ah, teníem sorpresa, teníem berenar
no,
o...
Home, coincidia amb un dia de partit, la cosa quedava molt més rodoneta, però aquest canvi d'horari ha fet que saltés pels aires. Per tant, serà la prèvia d'Albacete, el viatge a Albacete serà la celebració dels 20 anys a la casa.
Si vols convidar a dinar aquell dia, ja m'està bé també. Anem a comentar una miqueta un dels clàssics. Avui, per exemple, fèiem números. Després, per cert, saludem a un futbolista en directe del Centre Esport Sabadell, bàsicament, Sergi, perquè l'equip està ultimant el seu entrenament al CAR de Sant Cugat per allò de les glaçades aquesta setmana aquí a la comarca i de tema d'horaris. Avui l'equip s'entrena en dia de tornada a la feina al CAR de Sant Cugat, però encara estem pendents que finalitzi aquesta sessió per poder tenir a Facu García.
Sí, aquest retorn a la feina, com dèiem ahir, el fet que avui no hi hagi partit finalment com estava programat el del Betis Deportivo, ja vam dir, ja vam explicar que canviava tota la planificació inicial, amb la qual cosa el Sabadell es troba al final en una setmana, teòricament d'aquelles que podríem dir normals, amb entrenaments d'avui fins divendres, quan l'equip sortirà doncs, per carretera fins al Albacete, on, ja, com estem explicant i com ja segur que gairebé tothom sap a aquestes altures de pel·lícula, el dissabte torna a la Lliga, havia de fer-ho avui, però torna a la Lliga aquest dissabte a les 5 de la tarda al Carlos Belmonte.
Hem jugat molt poc a la nova Creu Alta en el que portem de Lliga, o t'ho dic d'una altra manera, queda molt per jugar encara al Temple.
Sí, 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 al final ho hem anat explicant també, el fet de l'aturada obligada, per dir-ho així, pel brot de Covid, l'aturada encara més obligada pel calendari amb les festes nadalenques, ha provocat que entre una cosa i una altra l'equip a casa, amb Pedro Munitis, perquè ens situem, Adri, només ha jugat dos partits, el de l'estrena contra l'Andorra, que va arribar gairebé als dos dies d'haver aterrat per aquí al Santanderí, i el d'ara fa res, quatre dies mal comptats, la victòria davant el Linares. Per tant, aquests dos únics partits pràcticament en dos mesos, en mes i mig que fa des del dia de l'Andorra fins avui, doncs anem fent números.
I venim d'un any sencer on no hi ha hagut públic a la nova Creu Alta tota la temporada de segona divisió, i si tires cap enrere uns quants mesos que no hi va haver futbol directament per la interrupció per la pandèmia, per tant, ens hem de remuntar a l'any de l'ascens a Marbella i l'anterior per comparar dades. Però tu diries que les xifres són prou correctes d'assistència de públic aquest any, o dit d'una altra manera, que després de la pandèmia les ganes de futbol després de tant de temps sense poder anar a l'estadi s'han notat per bé, o ha penalitzat el tema del rendiment esportiu? Tu què diries?
No sé, així a...
A l'engròs, no?
Sí, sí, sí. Sense haver-ho rumiat massa temps, diria que les xifres de públic, d'assistència a públic, si fa o no fa, potser hem minvat una miqueta, però si fa o no fa les que teníem. El que passa que sí que la proporció, tenint en compte el número d'abonats que hi havia fa dos anys, amb els que hi ha ara, amb xifres oficials que facilita el club, potser la proporció de socis afició o socis assistència sí que baixa una mica més la mitjana.
Doncs et sorprendrà aquest estudi, aquest petit informe que hem fet amb la veu de la Núria García. Clar, evidentment, si agafem el tram final de l'any de l'ascens fins que hi va haver la interrupció, sí que la presència de públic era superior, però el que hem fet és els primers 8 partits dels últims anys en públic, i ja et dic jo que el resultat et sorprendrà. Que soni l'informe.
Poques vegades haurem arribat com aquest curs a finals de gener havent jugat només 8 partits de Lliga a la nova Creu Alta. La pandèmia ha canviat tots els calendaris, amb la qual cosa avui, per tenir com a referència les anteriors temporades, agafarem només els primers 8 partits del Sabadell, els mateixos que ja ha jugat fins ara. No correspon al número de socis amb la xifra d'assistència a l'estadi, però igualment, en el que portem de temporada, la mitjana és de gairebé 3.000 persones a les graderies, 2.971. Suposa un clar increment i una tendència a l'alça respecte als últims anys, 2.572, 400 menys l'any de l'ascens, tot i estar l'equip a dalt, i 2.037 el de la permanència a Olot, és a dir, ara mateix estaríem quasi un miler per sobre. El sostre d'aquest curs ha estat els 4.223 assistents al Sabadell Barcelona B. En aquest sentit, també supera els partits amb més assistència dels anteriors anys amb el públic. En tots dos casos, casos contra l'Espanyol B, 3.638 assistents la 2019-2020 i 2.405 un any abans. Si mirem l'entrada més fluixa del que portem de Lliga, són els 2.401 espectadors del debut de Pedro Munitis contra l'Andorra. També és més alta que en els últims anys i, de fet, superior fins i tot a la mitjana d'algun. Per exemple, fa dues campanyes, el mínim van ser 2.149 contra l'Egea i l'any anterior, i sota un bon aiguat, 1.493 en un Sabadell-Badalona. Per tant, com a conclusió, és veritat que els gairebé 3.000 de mitjana per partit a casa no corresponen amb els més de 5.000 abonaments retirats, però també és cert que és una xifra clarament superior als anteriors anys, tot i la delicada situació a la taula i els resultats nefastos que s'han donat a la nova Creu Alta. Veurem si les pròximes jornades, amb fred i partits entre setmana, consolida la tendència o la quantitat de públic a les graderies va a la baixa. Però sigui com sigui, encara queden 11 partits de Lliga al Temple. Una barbaritat, tenint en compte que tenim a tocar el mes de febrer.
Sorprès, Sergi?
Sí, sorprès, bé, sobretot amb la temporada que va quedar tallada. L'altra no, perquè esportivament parlant podríem situar-la, si fa o no fa, com l'actual, és a dir, amb un equip en terra de ningú en aquell llavors i que va acabar patint més del compte a Olot, o fins a Olot. Aquest any, malauradament, no estem en terra de ningú, encara. Encara estem en aquesta zona complicada. Però, el que et deia abans, sense conèixer les xifres, el que potser no acaba de quadrar tant o fa veure més el got mig buit és el fet de si agafes la proporció respecte als abonats que hi havia fa dues temporades o tres temporades, remuntant-nos al famós any d'Olot, amb aquests més de 5.000 socis que té avui en dia oficialment el Centre d'Esports Sabadell.
Al final, clar, hi havia una dada cridanera, o sigui, més enllà que és gairebé un miler més que fa 3 anys, traient l'any de la pandèmia, etc. Si agafes la xifra més alta dels primers 8 partits de l'any d'Olot i la més baixa d'aquesta temporada, gairebé és la mateixa. O sigui, en un Sabadell Espanyol B de l'any d'Olot van ser 2.400 i pocs, i són 4 espectadors dels que hi ha de diferència, que és la més baixa, que és el Sabadell Andorra d'aquest any. O sigui, que al final, potser és que la gent s'ho ha agafat amb més ganes, o el perfil de rivals també a primera ref és una miqueta més atractiu.
O el que diem, al final per algun lloc han de sortir aquests socis, Adri. O sigui, al final, si mirem, segurament són 1.000 espectadors més a la graderia respecte a aquests dos anys que estem comparant. Caldria veure com era si arribàvem als 3.000 i escaig socis llavors, respecte als 5.000 d'ara. Clar, al final, de quin han de treure al final? No venen els 5.000 abonats, per dir-ho així, però sí que s'ha de notar per alguna via que tens gairebé 1.500 o 1.600 socis més d'aquestes temporades que estàvem comentant. Sempre em baso en xifres oficials, insisteixo.
Un minut per sobre de dos quarts de dues. Ets molt de Facu García, tu, o no?
Sí, i ho he estat bastant, com a mínim quan l'hem vist en acció. Ara, malauradament, ens hem acostumat massa a no veure l'argentí en el terreny de joc, molèsties, decisions tècniques. Bé, va ser un de les grans sorpreses a l'inici de temporada, recordem-ho, i per contra, doncs ara no diré que l'equip l'està trobant a faltar, perquè sincerament ara mateix no s'està trobant a faltar a ningú veient els últims resultats, però sí que era una d'aquestes peces que hi ha moltes esperances, o hi havia moltes esperances posades en ell.
Doncs va, que anem a parlar amb ell una estoneta des del mateix car de Sant Cugat. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Com dèiem, la plantilla del Centre Esports s'ha entrenat fins fa res, uns segons, al centre del rendiment, en el retorn a la feina dels arlequinats, i ho han fet més tard del previst amb les glaçades que estan a vent-hi aquesta setmana. Ben estrany, perquè havia de ser avui dia de partit, però ja hem iniciat el cicle que ens portarà dissabte a les 5 al Carlos Belmonte, al Albacete, i allà podria reaparèixer, com dèiem ara amb el Sergi, Facu García, un cop superada ja la lesió muscular que ha patit. Per tant, anem a conèixer com ho ha portat tot. Facu, què tal, com estàs? Què tal todo?
Buena, ¿cómo va?
¿Recuperado ya al 100%?
Sí, 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 ya con el equipo, ya haciendo la mayoría del entrenamiento, así que muy bien, muy contento.
Contra el Betis Deportivo hoy seguramente hubiese sido muy justo, por lo tanto, quizás seas de los pocos que agradezca que se haya aplazado el partido y que te dé un poco más de tiempo, un poco más de entrenamientos a las piernas, ¿no?
Sí, sí, llegaba para este partido, pero como decís vos, un poco justo, así que bueno, esto me beneficia, digamos, en tener un poco más de tiempo y de más entrenamiento, digamos.
Has jugado este año 9 partidos de liga, 8 de titular, casi 700 minutos, contento, evidentemente no por la lesión, pero con el protagonismo que estabas teniendo antes.
Sí, la verdad que contento. Estuve, como decimos, varios partidos de titular, en algunos tuve que salir y demás, pero bueno, pero contento. Siempre mi objetivo es intentar estar en el 11, así que bueno, que esperemos que la vuelta sea así y que vaya todo para bien.
Tú eres muy joven, tienes 22 años solo, vienes de hecho cedido. Tal vez tu madurez, tu contundencia, sobre todo en el mediocampo, nos lleve a veces a olvidar también tu edad, pero supongo que la idea cuando uno decide venir aquí a Sabadell es precisamente esa, ¿no? Tener minutos, ganar rodaje, por lo tanto, en lo deportivo, de momento, una buena nota la que le pones a la temporada a nivel individual.
Sí, a ver, como todos, yo quiero que me vaya bien a mí, pero también quiero que le vaya bien al equipo principalmente, porque si no va bien a todo, va a ser mucho mejor. Pero sí, la verdad que contento con el rendimiento y bueno, pero nunca me quedo tranquilo con lo que voy haciendo, siempre quiero más, así que bueno, que esperemos que así sea.
Y en lo personal, aparte de lo deportivo, ¿qué tal se vive aquí?
Bien, la verdad que muy tranquilo. Yo vivo acá cerca del estadio, así que muy bien, muy tranquilo.
Tú habías coincidido con Antonio Hidalgo en Chipre, antes de venir para acá, en Larnaca. En el debut de Pedro Muniti estuviste 77 minutos contra la Andorra, pero luego ya vino esta lesión que decíamos ahora. ¿Cómo has vivido tú estas últimas semanas todos estos cambios que han habido?
Bien, la verdad que bueno, con Antonio sí había estado en Chipre, tenía buena relación. Y bueno, desde que llegó Muniti jugué solo un partido, después pasó lo del COVID y bueno, ahí perdimos un poco el ritmo y demás, yo por lo menos, digamos. Y bueno, después cuando volví ya todo más viendo los entrenamientos y eso, pero un poco más alejado por la lesión. Pero viendo videos, viendo los mismos entrenamientos, la función de juego, los mismos partidos también.
Te ha salido en este periodo un duro competidor aquí, ahora con Yago Indias en esta posición de pivote defensivo.
Sí, hay muy buena competitividad en el puesto, pero bueno, siempre sano. Siempre sano y siempre... Yo intento ser el mejor, ellos también, así que hay buena competencia, pero siempre sana.
Iba a decirte que incluso con Altimira, que también ha cogido las riendas del mediocampo en estos últimos partidos con la baja de Aguza, al final va a estar entretenido el tema ahora y se agradece que haya esta competencia en el mediocampo o en cualquier posición. Queríamos ir, Facu, Albacete fuera del descenso. Con la suspensión del partido contra el Betis llegaremos 2 puntos por debajo. ¿Eso supone, ni que sea en el subconsciente, un poquito más de presión de ver que el equipo aún continúa dentro de la zona de descenso, aunque sea con este partido pendiente?
No sé si presión es la palabra, pero bueno, las ganas siempre las tenemos. Siempre, desde que arrancamos, siempre quisimos ganar, siempre quisimos dar lo mejor. No salieron las cosas, pero siempre no bajamos los brazos. Seguimos jugando igual, mejoramos. Ahora las cosas están saliendo mucho mejor, así que vamos con confianza siempre.
En la misma línea del tema este del juego psicológico, si hoy gana el Villarreal, ve al Castellón, se pone líder. Por lo tanto, bajará de ese primer puesto al Albacete, al próximo rival nuestro. Sea como sea, señor equipo, el que tendremos delante el sábado.
Sí. O sea, es un buen equipo, le están saliendo las cosas bien. Pero bueno, nosotros siempre nos intentamos hacer las cosas nuestras. Obviamente nos fijamos en el rival, pero bueno, mientras hagamos las cosas bien nosotros, mejor van a salir.
¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo prevés que sea este 2022? ¿Crees que podemos sacar la cabeza y no estar todo el año ahí coqueteando con la parte baja o no?
Sí, yo tengo la sensación de que las cosas van a salir para bien. Esperemos que sigamos con esta dinámica buena y bueno, siempre vamos a tratar de ganar, como te digo.
Si miramos el último partido jugado por todos, del primero al decimoquinto de nuestro grupo, solo 2 victorias, por tanto los de arriba no ganaron en esta última jornada. En cambio, de los 5 que estamos ahí abajo en descenso, 4 ganamos y el Costa Brava empató. Parece que aquí no hay nadie que se rinda, eso lo primero, y sobre todo que los de abajo ya han empezado a recortar distancias. Por tanto, no sé si incluso te sorprende que haya tantísima igualdad en este grupo.
Exacto, sí, sí. Bueno, pero desde el principio sabíamos que iba a ser muy competitiva la liga, que no nos podíamos relajar ni nos relajamos con ningún equipo. Pero bueno, como vos decías, hay buena competencia tanto con los equipos que estamos abajo, con los equipos que están arriba. Todos los partidos son difíciles en sí.
La última, Facu, los más optimistas incluso miran más allá. Después de la buena racha que hemos cogido ahora, sería como pegarnos un tiro en el pie, ¿no? Por eso querer correr más de la cuenta ahora.
Sí, sí, yo pienso que, siempre lo dije, de ir partido a partido, de concentrarnos en el fin de que viene y de intentar hacer las cosas lo mejor posible para que sigamos con esta dinámica y sigamos ganando los partidos.
Por cierto, esto ya es curiosidad, que desde la redacción me decían ahora, he estado mirando el mapa, de Olavarría, que es tu ciudad, a Rosario hay unos 500 kilómetros, pero si me dices que es Leo Messi el que está al teléfono, quizá me lo creo, porque el acento, no sé si es que no estamos muy acostumbrados al acento argentino, o es que alguien más te ha dicho ya que a veces pareces el acento de Leo Messi.
Mira, no, es la primera vez que me lo dicen. Me habían dicho que parecía un poco a la de Agüero, pero...
Ah, también, es verdad, sí, un poco el Kun, es verdad, cierto, cierto.
Sí, pero bueno.
Nada, entre argentinos va el tema. Facu García, mediocentro del Sabadell. Nos alegramos que estés ya de vuelta al ruedo y, por lo tanto, en breve ya otra vez a competir con la camiseta arlequinada. Un abrazo, cuídate.
Perfecto, muchas gracias. Un saludo a todos.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
S'assembla una miqueta, en quant a accent, evidentment, en quant a joc, bastant diferent, ni que sigui fins i tot per posició del camp. Facu García, l'argentí, aquesta temporada aquí al Centre d'Esports Sabadell, amb el Kun Agüero o amb el mateix Leo Messi. Continuem parlant del Centre d'Esports, ja sabeu, el partit dissabte a les 5 a Albacete, però ara del seu filial, del Sabadell B, que ha eixamplat les diferències respecte al segon, al seu grup de segona catalana. Els arlequinats, potser sense el lluïment d'anteriors partits, van fer la feina igualment, van superar 3-1 al Natació Terrassa amb els gols d'Iker, de Ramoneda i de Pere Belmonte. El rival era enganyós, de la zona baixa, però que encaixa molt poquet i va vendre realment cara la derrota a Olímpia. A més, al final del Centre d'Esports afrontava el partit amb baixes, precisament pel tècnic, per Jordi López. Aquest duel demostra la importància de tenir una plantilla àmplia com la que tenen, capaços de refer-se de les absències.
Jo crec que és molt important tenir en compte que tenim una plantilla àmplia i tots els jugadors són capaços de donar molt bon nivell. Llavors van apareixent baixes, els 11 es van canviant cada setmana per baixes, per motius de Covid, per motius de lesions, pel que sigui, i tot i així l'equip és constant amb el seu nivell i amb el seu rendiment, i això diu molt del nivell dels jugadors.
La distància respecte al segon del Sabadell B és ara de 7 punts. És el Castellà, que va caure golejat 4-0 al camp de l'Atlètic Gironella. A 8 punts queden la Pirenaica i el Joanenc, els dos, això sí, amb un partit menys. I, curiosament, aquesta setmana hi haurà un Castellà-Pirenaica segon contra tercer. Un dels més destacats del Sabadell B en aquest partit, 3-1 contra el Natació Terrassa, va ser l'extrem dret Ivan Bustamante, i amb ell vam xerrar sobre la mateixa gespa d'Olímpia. Ivan Busta, què tal, com estàs?
Muy bien.
Una victòria avui, potser no amb tants gols com altres dies, però al final victòria contra el Natació Terrassa 3-1. No seria el millor partit de la temporada perquè el llistó l'havíeu situat molt amunt, però al final més 3 que és el que tocava, no?
Bueno, sí, eso siempre toca, y más a casa, siempre hay que sumar más 3, da igual los goles, siempre está bien ir sumar muchos goles, pero bueno, sí, venía Natació, que era un rival difícil, que tiramos pocos goles encajados y bueno, hemos conseguido meter 3 golitos, que está bastante bien.
Potser era enganyós, no, el rival, perquè el veus que estava baixa la classificació, però que portava des del principi sense guanyar, però que encaixa realment molt poc, no?
Sí, sí, eso, muy, muy engañoso, está allá abajo, pero bueno, la verdad que es un rival muy competitivo y que bueno, que yo creo que segunda vuelta no estará ahí ni mucho menos, porque es eso, encaja muy poco y juega muy bien a fútbol.
Avui no has marcat perquè els gols han estat d'ahir, que era la primera meitat, Ramoneda i Pere Belmonte a la segona, però en canvi el desequilibri això no es perd, no, en el teu cas?
No, siempre está en mente, siempre mi función es encarar, irme de los rivales, hacer asistencia, goles si se puede, pero bueno, no hay suerte por el gol, pero bueno, lo importante es eso, sumar los 3 puntos y que el equipo vaya líder.
Quina temporada esteu fent, no? Al final, líders amb aquesta constància. Sí que és veritat que hi va haver un moment que vau perdre un partit i la següent jornada era descans per vosaltres, que potser aquí podia generar el dubte, però porteu un ritme que aquí no hi ha qui... La velocitat de creuer no la perdeu.
No, eso nunca se pierde. aquí en el Sabadell estamos hechos para eso, para ganar y sumar y sumar. Da igual si hay semana de descanso, si perdemos, hay que rehacernos y eso, y volver a sumar.
Potser és la clau, no?, de per què esteu aquí amunt, perquè al final la constància que esteu tenint en una categoria com aquesta potser et despistes una miqueta i se't complica una primera plaça com la que teniu.
Sí, sí, encima tenemos a Castellar por ahí cerca y no hay que dormirnos nunca, eso, si perdemos hay que sumar y sumar y nada, seguir trabajando día a día para estar ahí arriba.
Ara toca Berga, un rival que no sé com l'esperes.
Bueno, rival tipo natación, rival difícil y eso, jugamos allí fuera, que fuera siempre es difícil. Aquí en casa, bueno, aquí en casa siempre estamos más cómodos, pero bueno, fuera hay que ir igual, con la mentalidad de ganar y sumar los tres, sea donde sea.
Pues enhorabona per la victòria, per la temporada i que pugueu tenir moltes més alegries com la d'avui.
Muchas gracias.
Hotel Suís.
Aquest diumenge a les 4 l'equip de Jordi López visitarà el Berga, un rival històric i difícil, però que va començar la Lliga amb el peu, com l'ha definit el tècnic Arlequinà. També en aquest grup 4, els partits del Tibidabo i del Can Rull Rómulo Tronchoni contra el Sallent i el Ripollet, respectivament, es van ajornar per casos de Covid i es jugaran entre setmana la setmana vinent. Demà passat, els de Nomoski recuperen el partit contra el Joanenc, diumenge visitaran el Calaf. I al grup 5, la Unió Esportiva Sabadellenca segueix en línia ascendent després d'imposar-se per 3-1 al Canyelles en un duel directe per la permanència. El Municipal de la Creu va viure un partit molt mogut després que el Canyelles es posés per davant en el marcador. La sabadellenca va gaudir d'una falta que ho va canviar tot, va provocar una picabaralla que va acabar amb la doble expulsió dels capitans, tant de la sabadellenca com també del Canyelles, per dues targetes grogues consecutives i que va suposar l'empat a un en el marcador amb un gol de Sergi Hernández abans del primer quart d'hora de partit. Després els sabadellencs van firmar la remuntada 2-1 just en sortida dels vestidors i quan faltaven 20 minuts van sentenciar el partit 3-1 per mantenir els 3 punts a la zona sud de la ciutat. José Antonio Moreno, el tècnic del conjunt taronja, creu precisament que va ser clau empatar el partit just a la següent jugada de l'expulsió. Ara els sabadellencs encadenen 3 victòries consecutives i escalen fins l'onzena posició amb 14 punts, sortint així de la zona de descens i confirmant les bones sensacions des de l'arribada del mateix José Antonio a la banqueta. El tècnic reconeix que estan ara mateix passant per un bon moment de forma.
El equip tiene que creer en lo que hace y ir a muerte con ello, y luego pues a veces se ganará y a veces se perderá, o sea, la victoria es la excepción, normalmente es más fácil perder que ganar, ¿no? Se pierde más que se gana, pero hostia, la línea que llevamos es ascendente y estamos ahora mismo en un globo que intentaremos que tarde el máximo tiempo posible en pincharse, y esa ilusión tenemos que mantenerla y sabemos que algún día perderemos, que eso es el fútbol normal, pero bueno, vamos a intentar alargar la racha lo más que podamos y más afrontando dos partidos que tenemos ahora que son de nuestra ley.
Una sabadellenca que té una altra final en el partit que tenia ajornat contra el Racing Vallbona i que es disputarà precisament al Municipal Vallbona aquest dijous a 8:45 de la nit.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triar amb quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Dos minutets per sobre de 2:45, en directe aquí a l'Hotel Suís. Notícia d'última hora, l'Alén ha donat per guanyat el partit al Palerm per 10-0 contra l'Ortigia a les semifinals de l'Eurocup. Aquell duel sicilià dona de sortir al rival del Sabadell de waterpolo masculí a la final de l'Eurocup si els de Quim Colet es classifiquen després de la victòria al primer partit contra el CNB, contra el Natació Barcelona. En un primer moment s'havia suspès el partit, però al final amb el 10-0, doncs la veritat és que la normativa per no tenir el mínim de 7 jugadors disponibles ha acabat jugant en contra d'un dels dos equips italians. Aquest marcador, notícia d'última hora de waterpolo. Parlem també del Natació Sabadell, però de tenis taula, perquè es va veure obligat a alinear un benjamí amb el primer equip per competir a la divisió d'honor masculina contra l'Alzira. Joan Hernández, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri, com estàs?
El motiu va ser la baixa d'última hora d'un dels titulars del primer equip per un cas positiu per coronavirus, i si això li sumem que l'indonesi Arfan Seina, després de 3 mesos amb els nedadors, ja ha tancat la seva etapa al club, tot plegat va donar l'oportunitat una altra vegada a un dels més joves del planter, com és el Quim Barberà.
I tan jove, té només 10 anys i ja ha competit contra els millors del país. Havia de jugar en teoria contra el Vilanova del Camí a la segona territorial, però de cop i volta es va veure jugant contra l'Alzira a divisió d'honor masculina. Ell va inaugurar el partit contra Sergi Gómez i després va competir contra l'Ibre Sancho, qui per cert porta molts anys jugant a Superdivisió, és a dir, dos grans rivals. Va caure en dos duels per 3-0, però no va perdre la cara als partits en cap moment. Finalment, una derrota per 2-4 contra l'Alzira, qui ja els va guanyar 5-1 a l'anada. Quim Barberà, jugador del Club Natació Sabadell, està molt satisfet per aquesta oportunitat, però reconeix que li hagués agradat arribar aquí per mèrits propis i no per un imprevist.
És una oportunitat molt gran, però m'agradaria per als meus logros, per les meves victòries, per al meu nivell, no per un inesperat moment. M'agradaria per la meva actuació dels altres partits.
És que només cal escoltar-lo. És que és un nen, al final, que està jugant contra homes. Evidentment, el fill del nostre company de la xarxa i palista, també del club, del Joan Barberà. Com la resta d'equips de més edat i més nivell ja havien competit el dissabte i la normativa no deixa que un jugador disputi més d'un partit al cap de setmana, el cas és que, al final, el bo del Quim Barberà era l'opció més viable, Joan, per compensar la baixada de l'equip.
Doncs sí, degut a aquesta normativa hi havia uns certs requisits, un dels quals era que no hagués disputat cap partit aquell cap de setmana, que tingués la llicència estatal i que estigués a Can Llong en el moment del partit. I Quim Barberà complia i assolia aquests requisits. A més, és el número 3 de Catalunya i número 13 d'Espanya a la seva franja d'edat. Recalquem també que aquest era el segon cop que Quim Barberà competeix a divisió d'honor masculina després que debutés el passat 13 de març de 2021 contra l'Olot amb només 9 anys i acompanyat del seu germà gran, Joan Barberà Soler, i també del seu pare, el també periodista Joan Barberà Petit, com bé comentaves. Quim Barberà, el petit de tots, reconeix que estava un xic nerviós, que els rivals el van desgastar, però que va gaudir de l'esport que més li agrada.
Estava com una mica nerviós, una mica desgastat, perquè ells me la tiraven on jo no volia. I, bueno, va ser només deslliurar-me i fer l'esport que a mi m'agradava.
El Club Natació Sabadell se situa penúltim a la taula amb 4 punts, 2 punts d'avantatge respecte als amics Terrassa, últims classificats, i a 4 punts de Badalona. Aquest últim serà el pròxim rival d'un Club Natació Sabadell que visitarà el pavelló del Badalona el dissabte 29 de gener a 6:15 de la tarda amb la intenció de retallar-li distància a la classificació.
Doncs aquesta història curiosa, malauradament, perquè com deia ell mateix, mira que és un nen, és un benjamí, però tant de bo que hagués arribat per mèrits i no pas per aquestes circumstàncies, però al final és ben curiós veure sobretot la fotografia Joan, d'algú tan petit al costat dels grans. Sí, la imatge impacta, eh?
Es veia molt bé la diferència, dius, hosti, qui és aquest?
Una diferència que déu-n'hi-do. En tot cas, el Quim Barberà, que ha tornat a jugar a la Divisió d'Honor. Gràcies, Joan, fins ara.
Moltes gràcies a tu, Adri.
Hotel Suís.
Fem també un apunt ràpid d'en vol abans de passar al futbol sala, abans que el Sergi Parc ens expliqui una miqueta la última hora d'aquest esport, perquè la selecció espanyola d'en vol masculí ha tancat la fase preliminar de l'europeu d'Hongria i Eslovàquia en plena de victòries. Ahir al vespre els hispanos van sumar el tercer triomf consecutiu, imposant-se a la selecció de Bòsnia i Hercegovina per 28-24, victòria de 4 amb el bitllet a la butxaca després d'haver guanyat aquest partit contra un conjunt bosni també molt marcat per les absències, fins i tot de coronavirus. El seleccionador Jordi Rivera va aprofitar per donar descans a Aleix Gómez i només va tenir minuts l'altre sabadellenc de la convocatòria, el central Ian Tarrafeta. Espanya arrossega una victòria al main round i el primer rival aquest dijous sortirà en aquesta següent ronda del guanyador del partit Polònia-Alemanya, que s'ha de jugar avui a les 6 de la tarda.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
De debò que encara estic impactat per la tendresa de les declaracions del Quim Barberà, tan petitó i jugant a la Divisió d'Honor. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? La meva veu també és tendra? O...
És tendra, però està una mica més feta. O sigui, ja tens uns quants anys més. Ets jove, però no tant. No sorprendria tant veure't jugar a un esport com és el tenis taula. Estic fent-me la broma sobre dels orígens asiàtics i tal, però continuo. Futbol sala, que avui no ve a parlar de tenis taula. El bo del Sergi Parc, el cap de setmana ens ha deixat, de fet, uns resultats una mica estranys. Cap victòria dels equips sabadellencs, dels principals equips de la ciutat. A segona B, l'únic dels tres conjunts de la ciutat que va ser capaç de puntuar va ser l'Escola Pia, segurament el més novedós, amb el permís d'aquest empat meritori a Eivissa, és Sergi, que va tornar a jugar a l'Escola Pia, que feia temps que no jugava.
Sí, feia molt de temps. Entre dos ajornaments de partits per brots de Covid i l'aturada del Nadal, des de l'11 de desembre que no jugava l'equip de Pedro Donoso i reprenia la competició, ni més ni menys que, com deies, Adri, a muntes d'altura com era a la pista del Gasifret Eivissa. I la veritat és que la Pia va treure un meritori empat a 3 i fins i tot va tenir bones opcions de guanyar. I aquí el temor de l'equip Escolapi era com es gestionava el tema físic, evidentment, per aquesta falta de ritme competitiu, pels problemes amb els entrenaments pel brot de Covid patit en les últimes setmanes, li afegim el viatge cap a les illes, etc, etc. Així que es va gestionar perquè es tenia un pla, com explica un dels integrants de la plantilla, Carlos Povedano. Així ho va gestionar el tècnic Pedro Donoso.
Sabíamos que veníamos de un parón de Navidades y aparte del parón por el Covid de nuestro equipo, que varios componentes del equipo, yo incluido, lo hemos pasado. Y sabíamos que, como bien has dicho, que son un equipo que entrenan cada día y que físicamente iba a ser un partido de alto ritmo. Pero la verdad que el cuerpo técnico lo preparó muy bien y fuimos haciendo constantemente rotaciones muy rápido, de dos minutos y medio, tres. Y la verdad que pudimos llevarlo bien y aguantar el partido, los 40 minutos, bien físicamente de tú a tú contra el Eivissa.
I a més, el partit, Adri, es va posar molt de cara perquè al primer minut de joc l'Escola Pia ja guanyava per 0-2 i es va arribar amb aquest resultat al descans. Després els eivissencs van arribar a empatar 2 i ben entrada la segona meitat la Pia es va tornar a posar per davant amb el 2-3 i clar, aquí tot fa pensar que doncs es podria haver rescat un premi més sucós, però també és veritat que l'Eivissa, després d'empatar 3, a 18 segons del final va fallar un doble penal. Per tant, per aquest costat també es pot valorar encara més aquest empat tret pel futsal Pia. El tercer gol de la Pia, per cert, el va fer el mateix Carlos Povedano, que és un home de tall defensiu i que no està molt acostumat a marcar. Per tant, satisfacció també en aquest aspecte l'individual de Carlos Povedano.
Todo lo que sea ayudar al equipo, sea, yo me caracterizo más por la defensa y el esfuerzo, pero ayudar en goles también se agradece. Y sí, fue un robo en medio de media pista, hice la pared con Arnau y me la devolvió muy bien y solo había que empujarla.
Doncs amb aquest gol de Pove, amb la seva contribució, Adri, 3-3, i la Pia es queda a mitja taula, a novena, amb 20 punts, però, insistim, amb dos partits per recuperar.
És el millor situat a la classificació dels sabadellencs, mentre el Club Natació Sabadell és 12è, amb 5 punts menys, i sense tenir cap partit pendent per recuperar.
No, i aquest cap de setmana derrota per 2-7 contra un altre equipàs, com és el Sala 5 Martorell, que és el segon classificat, i de fet, al descans, el partit estava ja pràcticament vist per sentència amb el 0-5, però pel tècnic Borja Burgos, el duel ni molt menys va estar tan desequilibrat.
Satisfet no és la paraula, perquè al final hem perdut i la derrota jo crec que bueno, una mica avoltada, però alhora crec que la imatge de l'equip tampoc ha sigut dolenta, que la primera part ens ha faltat més contundència, jo crec que en una primera part ni molt menys millor que el rival, però sí que crec que correcta. Marxem 0-5 amb, doncs, bueno, amb pèrdues de pilota, en accions de contundència i això ens ha penalitzat molt.
I al final, nova derrota, el club no guanya cap partit des del derbi contra l'Amics del Pou del passat mes de novembre i amb aquesta ratxa són només un punt sumat dels últims 15. I per Burgos, la falta d'efectivitat a la part de dalt és la que està impedint tenir millors registres.
Per això deia allò a la primera part, perquè al final hem tingut la primera una de Christian, però després hi ha hagut un córner que s'ha passejat per la línia de gol de l'Arnau que no ha entrat. I jo crec que haver-nos avançat 1-0, que hem tingut opcions al marcador, doncs podria haver canviat el partit.
La situació del club, Adri, evidentment, recordem que era un equip que estava construït per estar a dalt, però la realitat diu que està lluitant per salvar-se. Ara mateix té 3 punts de marge sobre el Muro, que és el primer equip que baixaria i és el pròxim rival dels nedadors.
Qui ja sembla condemnat a baixar és l'Amics del Pou Insercat, que recordem és el CUE amb un únic punt i que ara juga amb la plantilla que integrava el Sant Quirze de segona catalana. Dissabte, segon partit de la nova etapa de col·laboració amb els quirzetencs i cap opció a la pista del Filat d'Indústries.
No, derrota 7-0 dels Marinals. El debut amb Àlex Navalón a la banqueta, recordem, va ser la setmana passada amb una derrota també 5-1 a la pista del Segorbe i l'equip, això sí, en aquella ocasió va ser una mica més competitiu que Santa Coloma,
perquè al final l'Indústries B també és veritat, Adri, que és un equip situat a la part alta i que és el cinquè classificat. Pròxim rival de l'Amics del Pou, un altre equipàs, l'esmentat Gasifred Ibiza, que ve d'empatar contra el Futsal Pia en el retorn de l'Amics del Pou al Pavelló del Nord.
I ho rematem, Parc, un esglaó per sota, la tercera. També preocupa i molt la situació del grup de raó en el grup 1.
Sí, perquè continua QE amb 7 punts, a 3 del penúltim classificat, i en l'última jornada va empatar a 7 a casa en un duel directe contra el Sant Joan de Vilassar, que és qui marca la salvació, i un empat dolorós, perquè de fet a 10 minuts al final el grup de raó guanyava per 7 a 4, però entre expulsions, un gol en pròpia de Jaume Figueres, etc, al final el partit es va acabar amb empat a 7. Com a mínim és el primer cop que la raó encadena dos partits oficials sense perdre aquesta temporada, el de Copa Catalana l'altre dia, victòria a la pista del Palau, i aquest empat contra el Sant Joan de Vilassar. Dissabte a les 6, Adri, de nou a casa al Pavelló del Nord, partidàs contra l'antepenúltim duel directe contra el Xarxa Horta.
Per aquí tu, quan vulguis anem a fer un partit de tenis taula.
Perfecte, queda apuntat.
Vols que digui la veu de fumador que apunta des de la redacció al Pau Vituri o no cal?
No sé què està dient Pau Vituri, però tira.
Demà aquí a l'Hotel Suís no parlarem de tenis taula ni tampoc del Sergi Parc. Parlarem, per exemple, de l'Albacete Sabadell amb Diego Caballo, un ex de l'Albacete que juga ara al Sabadell, i un ex de tots dos, com és Esteve Fradera, retirat des de fa un bon grapat d'anys ja. Parlarem de la Llanera, també del cross de Sant Sebastià. Ha d'operar-se demà César Morgado, central del Sabadell. Tindrem a la gent del Sant Nicolau de bàsquet per aquí, i a més de vòlei o de futbol sala femení, entre d'altres. Tot això demà a la una. Ara una abraçada des del control de so del Toni González i tota la informació de la ciutat amb la Núria García, tan bon punt sonin els senyals de les dues en punt. Que vagi molt bé, una abraçada enorme, adeu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.